A Catalunya Música, el violí vermell.
Sigueu tots benvinguts a una nova temporada, la 2017-2018, del Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música del cinema. Estem molt contents de poder-vos dir aquestes paraules i de retrobar-nos amb vosaltres un curs més. I ho estem per diverses raons. Per començar, pel fet mateix d'estrenar nova temporada. I això vol dir que Catalunya Música ha tornat a confiar en el Violí Vermell per apropar-vos des d'aquesta antena la música del cinema. Per tant, no podem deixar d'agrair als responsables de l'emissora el vot de confiança. En segon lloc, estem molt contents perquè si Herman vol, a l'abril farà 10 anys que es va començar a emetre aquest programa, el Violí Vermell. I, per tant, no podem deixar d'agrair-vos-ho a vosaltres, els oients, per la confiança que ens heu fet durant tots aquests anys. I en tercer lloc, estem contents perquè estrenem dia i hora d'emissió, aquests diumenges a la una del migdia, amb tot el que significa de poder fer noves coneixences, nous amics, nous oients i les grans possibilitats que a partir d'aquí poden esdevenir-se. Molt alegres i amb moltes ganes, doncs, per fer-vos passar una estona entretinguda i agradable i amb molt, molt, molt bona música. Avui farem un programa de presentació. Com que el dia i l'hora d'emissió són nous, potser molts dels que ens esteu escoltant no coneixeu el programa i potser tampoc us és usual la cosa aquesta de la música del cinema. Per tant, avui, com a carta de presentació, us volem oferir un breu repàs a la història de la música cinematogràfica.
El Violí Vermell, amb Xavier Casanef.
Un dels plaers de començar temporada és el retrobament amb el nostre tècnic. Aquest programa el fem amb en Pau Blasi, el tècnic del programa. Pau, em sembla que aquesta temporada et faré treballar força.
El Violí Vermell. Amadeus, Williams i Casas Associats.
Doncs vinga, anem per feina. Si haguéssim de començar pels inicis del cinema, ja sabem que en l'època del cinema mut ja hi havia música acompanyant les pel·lícules. Segur que a tots ens ve al cap la típica imatge del pianista acompanyant la projecció d'un film mut. Penseu, a més, que la primera banda sonora original, o sigui, la primera composició musical creada expressament per a una pel·lícula, va ser del 1908, per a una pel·lícula francesa, L'assassinat del duc de Guise. Sabeu qui va ser el seu compositor? Doncs ni més ni menys que Camille Saint-Saëns, l'autor de la suite del Carnaval dels Animals. I també hauríem de dir que hi ha grans bandes sonores que pertanyen a l'època del cinema mut, com ara moltes de les que va compondre Dmitri Shostakovich, sens dubte un dels compositors més importants de la història de la música clàssica del segle XX. Amb tot, aquesta breu història de la música cinematogràfica que us oferim avui, i pel que fa a les audicions, volem començar-la amb el primer tema musical que es va sentir al cinema, l'any 1927. Es tracta de la cançó My Mami, la meva mama, procedent de la pel·lícula El cantant de jazz, el primer film oficialment sonor de la història del cinema.
Everything seems lovely when you start to roam. The birds are singing the day that you stray, but wait until you are further away. Things won't be so lovely when you're all alone. Here's what you keep saying when you're far from home. Mammy, mammy, the sun shines east, the sun shines west, I know where the sun shines best. Mammy, my little mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming, sorry that I made you wait. I'm a-coming, hope and trust that I'm not late. Oh, my,
I'd walk a million miles for one of your smiles, my Mammy. Oh, Mammy, my little Mammy. The sun shines east, the sun shines west. I know where the sun shines best. It's on my Mammy I'm talking about, nobody else's. My little Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, Mammy, I'm coming. Oh, I hope I didn't make you wait. Mammy, Mammy, I'm coming. Oh, Lord, I hope I'm not late. Mammy, Mammy, look at me. Don't you know me? I'm your little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles, my Mammy.
Si voleu seguir els continguts del programa d'avui, podeu fer-ho a través del nostre blog.
Aneu al nostre blog i podreu anar seguint totes les audicions que avui us oferirem. Per accedir al blog, entreu al web de Catalunya Música, www.catmusica.cat. Localitzeu-hi l'apartat Programació. Dins hi trobareu els programes i, per tant, el violí vermell. Cliqueu-hi, allà hi ha l'enllaç per entrar al blog. I si no, a través dels cercadors habituals d'internet. I si voleu, també tenim mitjans per comunicar-nos entre nosaltres. Tenim el Facebook, entreu a Facebook i busqueu Violí Vermell. Tenim el Twitter, @violívermell, i també el nostre correu electrònic.
violívermell@catmusica.cat.
Ho havíem deixat el 1927 amb l'entrada del cinema sonor. Però, de fet, va ser en la dècada següent, la dels anys 30, que es van crear les bases de la música cinematogràfica a Hollywood, que gairebé és el mateix que diuen la cinematografia occidental, i per això, de fet, avui no ens mourem de l'àmbit hollywoodià. Unes bases que podríem afirmar que són les mateixes sobre les que sustenta la música del cinema actual, en un tant per cent molt elevat. Compositors com Max Steiner, Eric Wolfgang Cornwell, Franz Waxman o Alfred Newman, entre molts d'altres, van marcar les pautes de com compondre música per al cinema, quins recursos bàsics utilitzar i quin tipus de llenguatge sonor aplicar. Però, sobretot, aquests quatre van ser, i podríem anomenar o dir-ho així, els pares de la música de cinema tal i com encara l'entenem ara. Si realment voleu entendre de bo de què va això de la música al cinema, heu d'acudir a ells, ja que és en ells, com dic, que hi ha l'essència del que s'ha fet després. Un procés que en 10 anys gairebé podem dir que va arribar a la seva culminació i al seu clímax. Sentim ara el conegut tema de Tara, d'Allò que el vent s'endugué, música de Max Steiner del 1939. Fixeu-vos, era el 1939 i la música de cinema va arribar, amb aquesta banda sonora, a un puntal que durant molts anys la resta de bandes sonores van ser com variacions a partir dels postulats que representa aquesta partitura. Un tema que durant molts anys se'l va tenir pel tema més representatiu de la història de la música del cinema.
Thank you.
Durant la dècada dels 30 es va concretar en el cinema un llenguatge musical de fortes arrels romàntiques europees i, com deia abans, sota els postulats, sota la gramàtica marcada per Steiner, Cornwell i companyia. I això es va mantenir en les dècades posteriors i podríem dir que encara en vivim ara pel que fa a la música simfònica cinematogràfica. La dècada dels 40 va ser la dècada del classicisme en la música de Hollywood. És la dècada en la que continuaven Steiner, Waxman o Newman, però també va ser la dècada de Miklós Rozsa, Dmitri Tionkin, etc. Pel que fa a nosaltres, avui, els 40 va ser la dècada que va veure el debut de Bernard Herrmann. Després de l'obra dels iniciadors, el primer revolucionari en la història de la música del cinema va ser, sens dubte, Bernard Herrmann. Amb ell va arribar una música diferent, contemporània, original, molt més compromesa i molt més arriscada, més exigent amb la mateixa música i amb l'espectador. Herrmann és el compositor psicologista per excel·lència, el que millor ha sabut dir-nos amb música el que passa pel cap i el cor dels personatges, i també com és la seva ànima i la seva ombra. Un compositor que exigeix a l'espectador, però que alhora és absolutament generós amb ell. Ciutadà Kane, El fantasma i la senyora Muir, Psicosi, Vértigo, Perseguit per la mort, Taxi Driver, són només uns pocs títols d'una carrera fonamental. De Bernard Herrmann sentim el preludi de Ciutadà Kane de 1941, la seva primera banda sonora.
El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
En les dècades dels 30 i 40 i també durant la dels 50, la música del cinema estava dominada, doncs, per compositors que feien una música, diguem-ho així, molt d'ascendència europea, clarament hereva del sinfonisme arrelat en el segle XIX i sota uns criteris marcats en els primers anys dels 30. Amb tot, va ser durant la dècada dels 50 que van començar a aparèixer una nova generació de compositors nord-americans que van voler introduir al cinema noves maneres de fer música, fora del protagonisme grandiloquent del sinfonisme. I va ser així que va entrar el jazz de forma àmplia en les partitures de les bandes sonores. El primer va ser Alex North, amb la banda sonora d'un tren anomenat Desig, el 1951. Però va ser Elmer Bernstein el primer que es va decidir a utilitzar el jazz de manera exclusiva al llarg de tota una banda sonora, en la de L'home del braç d'or, film dirigit per Otto Preminger el 1955. Sentim-ne el tema principal. Entrem ja en la dècada dels 60, una dècada en la que de nou hi va haver un compositor que va revolucionar la música del cinema, Henry Mancini. Ell va entendre la música de cinema alhora com un suport al servei de les imatges, però també com un element que podia vendre's molt bé per ell mateix. I així es va convertir en el primer compositor dedicat a comercialitzar àmpliament en disc totes les seves bandes sonores. Mancini va ser un dels principals responsables del progressiu canvi de concepció del que havia de ser una banda sonora. A més de funcionar, podia ser un producte que fes diners. I així és com va compondre una vuitantena de bandes sonores amb un estil jazzístic suau, amable, de melodies fàcilment recordables, ballables fins i tot, i molt comercial. Això sí, i això sovint no es diu d'ell, amb molta, molta professionalitat i sense oblidar mai que, en el film, la música s'ha de posar per damunt de tot al servei de les imatges. La Pantera Rosa, Atari, Xarada, Dies de vi i roses, Dos a la carretera, van ser alguns dels grans èxits de la dècada. Però, en aquest resum, nosaltres ens quedem amb el tema principal de Breakfast at Tiffany's, Esmorzar amb diamants, el famós Moon River de 1961, un tema del que tots ens en recordem de la cançó, però que en la pel·lícula té moltes versions diferents, totes elles en funció de l'estat d'ànim de la protagonista.
Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al violí vermell.
La història s'estructura a base de substrats, de línies de continuïtat de diferent llargària que se superposen les unes a les altres. Així, als 60, en els cinemes va anar superposant la música simfònica, la jazzística i d'altres tipus. Els 60 van ser els anys en els que la música en el cinema va fer un tomb molt descarat cap a unes bandes sonores en les que primava molt poc la interrelació amb les imatges i l'aportació de nou coneixement sobre elles a través de la música, i molt la inclusió de música molt popular i enganxadissa. Música comercial al màxim, que servís sobretot per vendre discos o per promocionar una cançó en concret. Diguem-ne que tot allò que va tenir de bo Mancini va anar-se devaluant fins d'agradar-se en l'àmbit de la indústria fins a uns nivells força depriments en alguns casos. Composicions com algunes de Marvin Hamlisch, però moltes de Burt Bacharach, Francis Lai, Michel Legrand, no és que no fossin músiques absents de qualitat i bons treballs melòdics. El que va succeir és que la seva simplicitat feia que no es consideressin i sovint es rebutgessin composicions més elaborades simfòniques. I cada cop hi havia més música per quedar bé a les imatges que per acompanyar i reforçar-ne el sentit dramàtic. I més encara, quan les pantalles es van omplir de pel·lícules amb bandes sonores totalment impregnades dels ritmes pop procedents dels ambients discotequers. Ara bé, tota la moda d'aquells anys, tota la inèrcia senzillota i discotequera que omplia les pel·lícules en la dècada dels 70, tot aquell esperit més comercial que no pas dramàtic cinematogràfic, va esclatar pels aires quan, el 1977, s'estrenava una pel·lícula d'aventures de ciència-ficció amb una banda sonora simfònica que havia anat a buscar els seus referents en la manera de compondre per al cinema als anys 30. Ens referim, com no, a la banda sonora de John Williams per a la Guerra de les Galàxies, un treball que va arribar a vendre milions d'exemplars del disc de la banda sonora per demostrar que les bandes sonores orquestrals també podien ser rendibles i que va provocar el renovat i espectacular interès per la música del cinema que arriba fins als nostres dies. Williams va crear en aquesta banda sonora una amplíssima varietat temàtica i un treball que vessa sonoritat espectacular i intel·ligència creativa. El seu tema principal s'ha convertit ja en un referent bàsic de la cultura i el bagatge musicals occidentals del segle XX.
Si us està agradant aquest programa, recordeu que el podeu recuperar a través d'internet.
La dècada dels anys 80 va estar marcada, esclar, per la decisiva i abassegadora influència del que va suposar l'enorme èxit d'acceptació popular de John Williams i la música de la Guerra de les Galàxies. El neosinfonisme, aquest concepte que utilitzem per designar el retorn als postulats sinfònics en la música cinematogràfica, directament enllaçats en l'etapa d'or de la música del cinema i de la música de tall neoromàntic, es va estendre com una taca d'oli en cada vegada més bandes sonores de pel·lícules. Naturalment, el mateix John Williams va continuar amb partitures de gran èxit, però amb ell i amb Jerry Goldsmith, joves compositors com James Horner, Basil Polidouris o Alan Silvestri es van imposar a les pantalles. Ara bé, hi ha dos fenòmens que hem de destacar en la història de la música del cinema en la dècada dels 80, i no procedeixen dels Estats Units, sinó d'Anglaterra. En primer lloc, l'accés de la música electrònica a la primera divisió de joc de la música cinematogràfica. La música electrònica ja formava part de les bandes sonores des de feia dècades, però gairebé sempre molt minoritària i circumscrita a pel·lícules de ciència-ficció, terror o malalties mentals. Però va ser el 1981, amb una pel·lícula d'època, que una banda sonora feta amb sintetitzadors demostrava que podia servir per a qualsevol tipus d'història. I fins i tot va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora, la banda sonora de Carros de Foc, amb música del grec Vangelis Papathanasiou. L'altre fenomen que marca la dècada dels 80 pel que fa a la història de la música del cinema és la introducció del minimalisme. El mateix any, 1982, dues pel·lícules, la nord-americana documental Koyaanisqatsi i l'anglesa de ficció d'època El contracte del dibuixant, i dos compositors diferents, tots dos provinents de l'avantguardisme musical de la clàssica, Philip Glass i Michael Nyman, oferien dues bandes sonores plenament minimalistes. Els inicis van ser durs. O t'enamoraves d'aquella música o l'odiaves a mort. Amb el temps, però, el minimalisme ha acabat sent segurament la influència nova d'estil musical més arrelada en les composicions cinematogràfiques actuals. Sentim el tema Agafar ovelles és millor deixar-ho als pastors, del contracte del dibuixant, música de Michael Nyman del 1982.
Thank you.
El violí vermell, amb Xavier Casanef.
Aquesta brevíssima història de la música del cinema, amb el cinema nord-americà com a referència que hem anat traçant avui, es fragmenta a partir d'ara, i gairebé fins als nostres dies, en tres línies. La primera és l'evolució del neosinfonisme cinematogràfic des dels anys 80 fins a l'actualitat, veient com, en certa manera, s'han produït ben poques innovacions. Hi ha hagut grans bandes sonores, certament, i molt bons compositors, faltaria més. Però el que es diu innovació, ben poca cosa. Això sí, l'espectacularitat ha anat en augment progressiu i la massa sonora orquestral també. I això ha proporcionat, per exemple, una gran obra mestra al nivell de qualitat i importància de la trilogia de la Guerra de les Galàxies. Ens referim, com no, a la música de Howard Shore per a la trilogia del Senyor dels Anells. Una magna obra musical que per ella mateixa significa segurament també un punt final, una mena de certificat de defunció gloriós de l'etapa del neosinfonisme tal i com l'entenem fins ara. Sentim el tema El pont de Casa Dune, del Senyor dels Anells, La comunitat de l'anell, música de Howard Shore, de 2001. L'altre gran vessant dominador de la música en el cinema en aquests últims 30 anys ha sigut la composició de bandes sonores de música electrònica. I no ens enganyéssim, parlar de sinfonisme o de música electrònica va més enllà de la qüestió formal de la instrumentació. La música electrònica en el cinema nord-americà en aquests últims anys ha estat dominada clarament per un compositor, Hans Zimmer, amb una influència absolutament determinant en desenes d'altres compositors que s'han situat en primera línia. Ara bé, amb el pas dels anys, el seu estil i el de la seva escola s'han tornat absolutament predictible, uniformitzat, fins al punt que ja resulta fins i tot cansat, amb línies melòdiques molt simples i de manual de primària damunt de fons musicals densos i sobrecarregats, i amb molta vampirització de recursos interessants d'altres compositors independents. Bandes sonores, això sí, que funcionen molt bé en pantalla, però que, què voleu que us digui? Moltes d'elles són força fluixetes pel que fa al seu plantejament musical. I, finalment, la tercera via en la música de cinema d'aquestes últimes dècades és el conjunt de maneres musicals alternatives que en aquests moments estan tenint més acceptació en la música cinematogràfica. Tenim, per exemple, la derivació, continuació i plena acceptació, de forma total o parcial, del minimalisme. També tenim la música en el seu origen New Age, que ha anat evolucionant cap a la introspecció, la conceptualitat, el psicologisme i l'abstracció. També tenim bandes sonores més atmosfèriques que realistes, més abocades a la sensació que a la descripció externa, o bandes sonores confiades a la instrumentació sorprenent o marginal, o també bandes sonores que incorporen els paràmetres de la globalització i la multiculturalitat en el llenguatge i, sobretot, l'orquestració, amb l'exploració de vies sonores i estructurals d'altres cultures musicals foranes, per incorporar-les a les pròpies. De tot plegat, jo us convido a sentir un tema de Thomas Newman, al meu parer, el compositor més influent de les últimes dècades en cada vegada més compositors cinematogràfics de nova fornada. Sentim el tema Still Dead, encara mort, de la banda sonora del film American Beauty de l'any 1999.
Thank you.
Bé, arribem al final. I com evoluciona ara i com evolucionarà la banda sonora en els propers anys? Ai, amics meus, com saber-ho? Jo us puc dir com m'agradaria, amb música més original i més compromesa. Mireu, com a última audició d'avui, permeteu-me que us convidi a sentir un tema de la banda sonora de la pel·lícula L'Arribada, un film del 2016. El seu autor és l'islandès Jóhann Jóhannsson. De fet, és d'Europa, d'on procedeix el més interessant que s'està fent actualment en música de cinema. Al meu parer, aquesta ha sigut una de les bandes sonores millors i més interessants que he sentit en els darrers anys, i probablement tot un indicatiu del que podria arribar a ser la música de cinema en l'immediat futur pel que fa a la innovació i a l'anar més enllà. Sentim-ne el tema titulat Kangaroo. Doncs bé, fins aquí aquest primer Violí Vermell d'aquesta temporada, en el que us hem volgut oferir una brevíssima sessió d'història reduïda de la música del cinema. Esperem que, si més no, us hagi resultat entretinguts. Fins aquí el Violí Vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i més audicions de música de cinema. Rebeu una salutació d'en Pau Blasi, al control tècnic, i de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.